Ràdio Maricel, a cel obert.
Hola, bon dia. Avui comencem amb aquesta música de Filadèlfia, una música que sens dubte va impactar. Com? Ha impactat i s'ha convertit en un, podríem dir-ne, fenomen nacional, aquesta pel·lícula que es diu Tengo ganas de ti. Tengo ganas de ti, després de molts mesos i mesos i mesos de no veure una pel·lícula nacional en el rànquing de les pel·lícules més taquilleres, s'ha col·locat de número 1 en recaudació. Potser sembla una mica estrany que una pel·lícula purament juvenil hagi aconseguit aquesta fita que a vegades tant costa a moltes pel·lícules, inclús americanes, aquelles que sembla que haurien de ser-hi i a l'hora de la veritat no hi són. Però ella, curiosament, hi és. Tengo ganas de ti no és res més que una continuació d'una altra pel·lícula que va passar una mica sense gaire pena ni glòria. No sé si a Sitges s'ha projectat, que es deia 3 metros sobre el cielo. Una comèdia també juvenil que tractava sobre personatges una mica estranys que també vivien la seva vida de la forma en què avui molta joventut la veu, la viu, aquella de les motos, les corredisses, etc, etc. La pel·lícula va ser, en certa manera, un cert èxit, però no va arribar a quallar el que sí ha quallat aquesta Tengo ganas de ti, que, com he dit, no és res més que la tornada d'aquest personatge que se'n va a Londres, torna a Espanya i aquí viu una altra d'aquelles històries apassionants de mort. Tengo ganas de ti, amb escenes rodades a Sitges, concretament a l'autòdrom de Sitges, s'ha convertit, doncs, en l'èxit d'aquesta setmana. No sé com ha funcionat en aquest poble perquè, m'haig de confessar, no és pas un cinema que a mi m'entusiasmi ni em cridi massa l'atenció, però a vegades quan sents això has inclús et venen aquelles ganes de dir potser que la vagi a veure quan pugui o quan la facin. Tengo ganas de ti s'ha projectat doncs aquesta setmana a Sitges i em sembla que aquest cap de setmana encara es continua projectant en algunes sessions esporàdiques. Ella s'ha convertit doncs en la número 1 de taquilla, sobrepassant èxits com la Blancanieves i la Leyenda del Cazador. Jo la setmana passada deia que segurament no aconseguiria aquesta fita, però l'ha aconseguida. Sobre el Made in Black 3, etc, etc. Aquestes produccions americanes que, sense ser tampoc res de l'altre dijous, sí que són espectaculars per a un tipus de públic. Aquest tipus de públic que avui en dia va al cinema, aquest públic juvenil que, sens dubte, s'ho passa bé amb elles, com sembla ser, s'ho ha passat bé amb Tengo ganas de ti. Ella, doncs, ha estat, o està en aquests moments, número 1 de taquilla. Veurem si la setmana que ve resisteix l'impuls, jo diria que no, de Last Us 4, aquesta pel·lícula que va dedicada sobretot als més petits, però que els grans també s'ho passen pipa amb elles, amb les tres primeres anteriors edicions, i segurament que amb aquesta també s'ho passaran. Jo diria que no podrà aguantar l'investiment que portarà aquest Last Us 4, però s'ha de celebrar de que, després de molt de temps, el rànquing de taquilla a Espanya estigui liderat per una pel·lícula espanyola. Tengo ganes de ti, doncs és això, aquesta pel·lícula espanyola amb segell català que ha aconseguit, contra tot pronòstic, posar-se de número 1 en el rànquing dels diners a les taquilles espanyoles. En realitat, això mereix una felicitació. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena a partir d'avui mateix a la ciutat de Barcelona. S'estrena L'enigma del cuervo. L'enigma del cuervo no és res més que els últims dies d'un gran escritor, escritor de por, de, podríem dir-ne, de novel·les fantàstiques o de terror, com era Edgar Allan Poe. L'enigma del cuervo, doncs, tracta sobre aquest personatge i els últims dies que, segons sembla ser, ells van ser molt durs per ell. També podrem trobar ja l'estrena d'aquest Last Us 4, La formació de los continentes. Si veieu per internet, veureu córrer un tràiler, una pel·lícula curta sobre aquest personatge que es fica al centre de la Terra. Sens dubte s'ha de dir que tots els personatges que en aquesta pel·lícula han sortit, tant en aquesta com en les anteriors edicions, s'han convertit en quasi bé familiars per tot nosaltres. Last Us 4 no s'escapa, doncs, almenys en aquest tràiler, no solament de la seva simpatia cap a l'espectador, sinó també d'aquell ingenu forma de treballar que tots ells presenten. També hi podreu trobar ja L'Ave Bon. L'Ave Bon és una pel·lícula que ens porta a l'història una xica així a l'estil del Submarino, aquella pel·lícula alemanya que tot passa dintre un submarí, com quatre soldats, en aquest cas, viuen dins un carro blindat les seves pitjors històries de guerra. L'Ave Bon, doncs, tracta d'això i és, sens dubte, un cine per autèntics cinèfils. Los muertos de la noche, tornen aquells zombis de la noche de los muertos vivientes, no pas amb el mateix director, ni amb el mateix estil, ni amb la mateixa qualitat, però, sens dubte, los muertos de la noche, amb aquells que els agradi el cinema fantàstic i de terror, s'ho passaran d'allò més pipa amb elles. I per últim, Marley. Marley és un treball documental sobre el cantant Bob Marley, aquell cantant que va morir en plena joventut, però que va arribar a les cases de tothom. L'enigma del cuervo, Last Us 4, La formació de los continentes, L'Ave Bon, Los muertos de la noche i Marley són cinc pel·lícules que ja podreu trobar a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines.
Down on a sunny day.
passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. Amb número 1, com he dit, Tengo ganas de ti, aquesta pel·lícula espanyola que s'ha convertit després de molts anys, perdó, de molts mesos, en la primera pel·lícula espanyola que lidera aquest ranking a la pel·lícula més taquillera. Tengo ganas de ti és una pel·lícula purament dirigida a la joventut i sembla ser que entre ells qualla d'allò més bé. De número 2, ha rebaixat un punt, Blancanieves i la leyenda del cazador, que continua mantenint-se viva dintre aquest rànquing de les 5 pel·lícules més taquilleres. Ha baixat en 3 setmanes solament un punt, o en 4 setmanes solament un punt. De número 3, continua també rebaixant aquest mateix punt, Made in Black 3, o sigui, Hombres de Negro 3, aquesta història de personatges que es dediquen a caçar homes que han vingut d'altres mons. De número 4, també ha rebaixat un punt, MSI Màxima Seguretat, una història doncs que ens porta, ja ho diu el seu títol, policiaca amb màxima seguretat i també infiltrada dintre l'espionatge. I de número 5, totes elles rebaixant un punt per culpa d'aquest Tengo ganas de ti, Acto de valor, una pel·lícula que ens mostra accions de guerra d'aquelles al més típic estil nord-americà. Tengo ganas de ti de número 1, Blancanieves i la leyenda del cazador de número 2, Made in Black de número 3, MSI, Màxima Seguretat de número 4 i Acto de valor de número 5. De ben segur, per no dir-vos seguríssim, de que aquest Ish 4 serà la que la setmana que ve liderarà, suposo jo, aquest rànquing de les pel·lícules més taquilleres. I passem ja a les pel·lícules que trobarem aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro estrena conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya Ish 4, La formació de los continentes. Aquesta història que va començar al Polo Nord amb una família de certs personatges molt estranys, incloent-hi un elefant d'aquells mamuts, que van tindre una gràcia sens dubte incontenible i que ja arriben a la seva quarta edició. En aquest cas, amb La formació de los continentes, com he dit, si entreu a internet podreu trobar un tràiler d'ella que és realment espectacular i realment graciós. També podrem trobar I si vivimos todos, una pel·lícula que els que els agradi el cinema en versió original la podran veure els dilluns a la tarda i el dimarts a la nit amb el seu idioma propi, que és un idioma europeu, no sé exactament perquè té tres països que són els productors, no sé, al igual és l'inglès. En quant al cinema Prado, hi trobarem aquest I si vivimos todos en versió espanyola i que ens posta i que ens porta una història de jubilats, una història de dos personatges que es coneixen des de fa molts anys i els hi arriba el moment de la jubilació i ells han de començar a pensar a on aniran a parar. Ish 4, La formació de los continentes i Si vivimos todos en versió original al cinema Retiro. En quant al cinema Prado i Si vivimos todos en versió espanyola, consulteu els horaris a cartelleres. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a les diferents televisions a partir d'aquesta mateixa nit. Els que teniu ja la meva edat recordareu els anys finals, els anys 50, el 58, crec que era concretament, o principis dels 60, l'estreno d'una pel·lícula que ens va cridar poderosament l'atenció. Es tractava de Viaje al Centro de la Tierra. La protagonitzava James Mason, també Arlene Dahl, i un seguit d'actors d'aquella època força interessants. Que jo recordi, en cinema no s'havia tornat a veure, almenys amb la qualitat que ens va oferir aquell Viaje al Centro de la Tierra. Ara ens va arribar, fa qüestió d'un any, una altra versió, més actual, i que a més ja ha tingut inclús una segona part. Aquesta primera part la trobarem avui per Televisió 3, per TV3, i que està interpretada per aquest còmic actor nord-americà, però que en moments dramàtics també es treu molt bé el paper, que és Brendan Fraser, concretament aquell que feia La Mòmia, també moderna. Ara podrem trobar aquesta nit per televisió aquest Viaje al Centro de la Tierra. Sens dubte, la pel·lícula és més espectacular, més moderna. Podríem dir que els monstres estan més ben fets que aquells que eren de cartró o pedra o fets a mà d'aquella època. Però, ja hi som amb allò del però, sens dubte, aquesta no ens farà oblidar de cap manera aquella. Tot i així, els més petits, els que els agradi el cinema d'acció i aventura, amb aquest Viaje al Centro de la Tierra interpretada per aquest Brendan Fraser, no s'ho passaran del tot malament. La podreu trobar avui per TV3, a partir de les 21:50 de la nit. La mateixa història podria repetir amb una altra pel·lícula que també s'estrenava al final dels anys 50, aquella sense potser la qualitat d'aquest Viaje al Centro de la Tierra, però sí que es va convertir en una d'aquelles pel·lícules que nosaltres, siguent joves o nens en aquell moment, ens va quedar completament al cap. Es tracta de Rob Roy, el gran rebelde, una història d'un personatge que viu a Escòcia, la rebeldia contra l'imperi britànic. Ara, fa uns anys, aquesta potser més qualitat que el Viaje al Centro de la Tierra, ens ha arribat una nova versió. Rob Roy també, el gran rebelde, que està interpretada per Liam Neeson, el protagonista de La Lista de Schindler, i una magnífica, esplèndida Jessica Lange. Rob Roy, doncs, ens porta la història d'aquest personatge d'Escòcia que va lluitar contra l'imperi britànic i que, sens dubte, es va fer famós en una pel·lícula que, possiblement, aquesta sí que ens domina sobre l'anterior, molt infantil, molt feta a l'estil i a fi que al cap i a la fi ho era de la Walt Disney, i que en aquell moment, quan érem nens, ens va agradar molt, però que si la veiéssim ara segurament quedaríem una mica decebuts. No ens passarà això amb aquest Rob Roy, el gran rebelde actual, perquè sens dubte la pel·lícula és realment espectacular, realment ben feta i molt ben interpretada. Televisió 1 ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 12:15 i recordeu que sense talls publicitaris. I per als que els agradi el cinema nacional, ens arriba la que va ser obra mestra de Pilar Miró, El crimen de Cuenca. Aquella història de que un cantaó ens explicava la història de que un home va assassinar amb una dona, però al cap de la fi la cosa no va ser tal, però que se la van carregar, i molt ben carregada, dos personatges d'un poble determinat d'Espanya. Pilar Miró ens va fer una història explicada d'aquesta forma i que s'ha de dir es va convertir en un dels grans èxits del cinema espanyol d'aquells principis dels 70. La Sexta 3 ara ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 23:40, una pel·lícula que, com he dit, sens dubte agradarà a tots aquells que els agradi el cinema espanyol ben fet. I s'ha de dir que El crimen de Cuenca és una d'aquestes pel·lícules espanyoles que tenen el segell de bona pel·lícula. Si tornem enrere, recordarem de que als anys 50, finals dels 50, ens arribava una pel·lícula que es deia El buscavides. L'interpretava Paul Newman, un home que es dedicava, amb el taco de billar a la mà, a enredar, per dir-ho d'alguna manera, perquè ell era un gran jugador, a treure els diners d'aquells que, pensant-se que el guanyarien, es quedaven a mitges tintes, i al final que s'emportava els diners era ell. Aquesta pel·lícula, que va ser nominada a Oscar i va ser un dels grans èxits de Paul Newman, ens arriba ara, o ja fa uns anys, concretament a principis dels 90, una versió molt actualitzada de Martin Scorsese. El títol, El color del dinero. Paul Newman ja no pot fer el paper juvenil que fa en aquella pel·lícula, però sí que el pot fer Tom Cruise. Aquí s'ajunten tots dos i creen, com aquell que diu, una empresa de buscar vides amb els gens. El color del dinero, doncs, és una pel·lícula esplèndida, una pel·lícula perfecta, una pel·lícula on trobem a un gran Paul Newman ja en una certa edat i a un juvenil Tom Cruise que ens demostra de què tenia que arribar a on en realitat ha arribat. La Sexta 3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 10 de la nit, una pel·lícula que, com he dit, és en recomanació per a aquells que els hi agradi el bon cinema. Una pel·lícula espanyola que també va triomfar plenament en el seu moment, L'Escopeta Nacional. Qui no recorda L'Escopeta Nacional? Aquella que un català va a Madrid a vendre porters automàtics. No a vendre, sinó que els hi homologuin, perquè d'aquesta manera la seva fàbrica faria porters automàtics per a tot Espanya. Per fer això té que pagar una caseria, la paga. Caseria que estava plena de ministres, de gent d'aquella madrilenya que sembla ser que són els amos del món. I en realitat, quasi bé així ens ho demostren, perquè quan arriba el moment d'escollir hi ha un canvi de ministeri i tots puixen corrents, aviam qui d'ells es pot endur el paper de ministre. L'Escopeta Nacional va ser, doncs, en el seu moment, tot i lluitant contra la censura que acabava de passar, però que encara existia un xic, ja eren en banys que ja havia, el règim ja s'havia acabat, però tot i amb així encara va tindre que lluitar una mica perquè explicava veritats, realment veritats autèntiques, que passaven i que, malauradament, continuen passant en aquest país. L'Escopeta Nacional de Luis García Berlanga la trobarem per Televisió Espanyola demà dissabte per la 1 a partir de les 22:30 dins de la pel·lícula sobre el cinema nacional que cada dissabte es porta a terme amb aquesta emissora. Un altre clàssic del cinema, en aquest cas d'Agatha Christie, Assassinato en el Orient Express. Un llarg repartiment encapçalat per Richard Wilmer, en fi, una sèrie d'actors llargs, Sean Connery, una sèrie de grans actors, Ingrid Bergman, porten aquesta història de que en realitat fa un hort aquell, la dita que diu entre totes la mataron i el solito se murió. Assassinat en l'Orient Express va ser una mica això, entre tots el van matar i ell sol es va morir. Agatha Christie ens presenta, doncs, una pel·lícula que va iniciar una llarga carrera amb l'inspector Poirot, que, sens dubte, la millor de totes és aquesta. L'altra és Assassinato en el Nilo. La Sexta 3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 15:30 de la tarda. Per als que els agradi el cinema d'aquell que en podríem dir d'històries de Grècia, una mica entre el dibuix animat i els personatges reals, poden veure Beowulf. Beowulf és una pel·lícula que està interpretada per Angelina Jolie i Anthony Hopkins. Com he dit, està fet amb una tècnica que es belluga entre el dibuix i els personatges reals. Televisió 1 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 22:15 de la tarda, de la nit. El perfume, no cal que us digui quina és aquesta pel·lícula, s'ha fet ja 100.000 vegades per televisió. La Sexta 3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 10. Un altre clàssic del cinema d'acció, Terminator, James Cameron va iniciar amb Arnold Schwarzenegger una sèrie que sens dubte s'ha convertit ja en mítica. La Sexta 3 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 10 de la nit. L'hora de l'aranya. Morgan Freeman torna a fer d'aquell policia que sempre busca personatges perduts. L'hora de l'aranya, doncs, és un thriller policiac força interessant. La Sexta, sense la 3 aquí, la Sexta sol, dintre del taquillazo ens l'oferirà el dimarts a partir de les 22:25 de la nit i per últim un gran clàssic del cinema bèl·lic, La gran evasió. Qui no recorda La gran evasió? Pel·lícula dirigida per John Sturgens i interpretada per Steve McQueen, James Garner i també un llarg repartiment d'actors d'aquella època. La gran evasió la trobarem per la Sexta 3, el dimarts, a partir de les 10 de la nit. Viaje al centro de la Tierra, Rob Roy, El gran rebelde i El crimen de Cuenca per aquesta nit. A partir de demà, amb recomanació, El calor del dinero, La escopeta nacional, Asesinato en el Orient Express, Beowulf, El perfume, Terminator, La hora de l'aranya i aquesta espectacular i recordada, La gran evasió. Sens dubte, un bon raig de pel·lícules per passar una setmana força distreta. Someone is talking to me, calling my name. Tell me I'm not to blame. I won't be ashamed. I passem ja als que prefereixen veure el cinema sentats de la butaca de casa seva. Sens dubte, tots ells es perdran l'espectacle gran que va fer Steven Spielberg amb el seu War Horse, Caballo de Batalla, una història de guerra vista o bellugada a través d'un cavall que, sens dubte, és realment espectacular. Rompiendo las reglas, Brad Pitt interpreta el paper protagonista d'aquesta història que es belluga dintre del món policial i Promoción Fantasma, una comèdia d'aquestes juvenils que avui en dia fan les delícies d'un públic realment, com he dit, amb anys de joventut. War Horse, Caballo de Batalla, Rompiendo las Reglas i Promoción Fantasma són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música sempre de pel·lícules us dic adeu i fins la propera setmana.
Doncs amb cinema acabem una setmana més, la setmana de la cel oberta a la sintonia de Ràdio Maricel. En Cisco, que ens tornarà, com ens deia, divendres de la setmana que ve. Gairebé les 12, els diem adeu i desitjant que passin un molt bon cap de setmana, tenen, com els dèiem abans, per triar i per remenar, malgrat la calor, que diuen també que ens acabarà així d'una manera important aquest diumenge. Que ho passin molt bé, com dèiem, dilluns que ve i tornem a partir de les 9. Adéu-siau, bon cap de setmana.